Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995 i que continuem fent a VilaWeb. El podeu trobar a partir dels divendres, vilaweb.cat, i també podeu trobar-lo en més de 150 emissores de ràdio de tots els països catalans i els diumenges a les 3 a través del 1 a 8 Televisió, on ens podeu no només escoltar, sinó també fins i tot veure. Com cada setmana, en Joan Jofre i Martí Crespo, què tal? Com esteu?
Bé.
Bon dia.
I avui el nostre convidat és en Josep Coma, de pal-robotics.com. Si voleu trobar més informació, www.pal-robotics.com, en un programa que promet molt perquè és, que anava a dir-te, fabricant de robots humanoides.
Pal és desenvolupador de robòtica de servei.
Això és com si fóreu 10, no? Més o menys.
Home, no. La veritat és que no. Esperem que no.
Bé, els robots, abans de començar-ho a comentar amb el Josep, tenen molta fama per la tele, pel cinema, i no sempre és la fama més adequada, però de robots i de tot el que envolta aquest món anirà el programa d'aquesta setmana de l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com cada setmana, també el Jordi Carreño, el control de càmeres, i el Dani Pérez amb les càmeres. I com cada setmana, el Martí Crespo, abans de res, ens situa en el convidat i en el tema que anem a parlar. Martí.
L'informe de Martí Crespo.
Té un punt de robòtica, això.
Sí, avui sentirem moltes coses de robots. Comencem. Els robots humanoides, és a dir, que imiten la forma del cos humà, doncs fa temps que són una realitat. Potser el cas més conegut és el de la Simo, ja n'hem parlat abans de començar el programa, desenvolupat doncs, per l'empresa Honda des de la dècada del 90 i introduït al mercat el 2000, una mica amb l'objectiu d'ajudar la gent. Tot i que els humanoides i androides, i bé, ja després descobrirem quantes paraules podem fer servir, doncs ens poden semblar propostes pròpies d'això, del món oriental, la veritat és que també al nostre país doncs, se'n fabriquen o desenvolupen, tal com demostra doncs, Pal Robotics des del Poblenou. Aquest equip multinacional de recerca, perquè em sembla que són 35 ja, d'una mica de tot arreu, doncs, bàsicament desenvolupa productes robòtics i va començar a treballar ara fa uns 10 anys doncs, i s'ha anat doncs, desenvolupant o ha anat creant més aviat un nom en aquest sector, especialment amb la gamma d'humanoides RIM. De fet, ja n'han aparegut 4, em sembla, de RIMs.
Exacte.
El RIM A, el 2006, el RIM B, el RIM, i ara l'actual, que és el RIM C.
Exacte.
De 80 quilos de pes, em sembla, i 1,65 m d'alçada.
És prou alt.
Prou altet i sí. Prou potent.
Dues cames, dos braços.
Exacte, tot això no hi falta. Equipat amb sensors, sonars, càmeres, altaveus, micròfons, un llenguatge de programació obert, que després potser també en parlarem, que s'adapta una mica a moltes menes de funcions. El RIM pot localitzar i caminar autònomament en entorns semidelimitats, manipular de manera senzilla objectes o interactuar amb la gent que l'envolta i fins i tot reconèixer la gent per la veu. Una de les grans característiques d'aquest nou robot bípede és que és capaç d'aixecar i transportar fins a 10 quilos de pes.
Exacte. Sí, és un, de fet, el més robust de la seva categoria, perquè té més força.
Uh-huh. Això, per cert, a la web n'hi ha un vídeo, no? Em sembla que sí. El tens tu, Joan. També el posarem perquè es pugui anar vegent. N'hi ha un vídeo espectacular, no? Anava a dir del personatge aquest. Per què li dieu RIM? Que això quin nom és?
RIM és un nom
és un acrònim,
de procedència àrab.
Ah, val.
Àrab?
RIM, sí.
R-E-E-M.
Exacte.
Ah, RIM, vale.
Perquè de fet, bueno, com hem pogut comentar fa un moment, l'origen de Pal Robotics ve de que un xeic volia jugar als escacs amb un robot.
Això és impressionant. I a vosaltres estàveu a Barcelona tan tranquils i un dia us diuen que un xeic vol jugar als escacs amb un robot, suposa que per guanyar. Sí. Perquè l'avantatge de jugar amb un robot és li dir tu, perd, i deu perdre.
I no es queixa.
I es vau posar a treballar així?
El que va passar és que aquesta persona es va posar en contacte amb una universitat i aquí el projecte va derivar a quatre persones, quatre enginyers, dos italians i dos catalans, que es van posar a desenvolupar això, un robot humanoide.
Això quant de temps fa?
Fa uns 10 anys.
Fa uns 10 anys.
I el que van fer és crear el RIM A, que era un robot exclusivament perquè, per exemple, les seves mans estaven fetes especialment per agafar les peces als escacs, i el software que portava dins el robot era un software per
jugar a escacs.
Exacte. A les càmeres els ulls reconeixien el taulell, el software el que li deia era quines jugades estaven passant i havia de fer ell, i manipulava les peces per posar-les sobre el taulell i, evidentment, intentar guanyar la partida, no?
I aquest robot n'hi ha un, suposa.
El RIM A, exacte. És el
que té aquest shake que deu...
El RIM A a l'oficina, pel robot.
Ah, el teniu a l'oficina, ha tornat a casa, diguéssim. Vale, i jugueu escacs contra ell?
No, de moment, pobre,
s'ha assegut.
S'ha assegut en una butaca.
S'ha assegut en una butaca.
I desconnectat.
Sí, sí, el tema és que per el manteniment d'aquests robots no és algú senzill. Llavors, com que el que fem és intentar anar evolucionant i millorant aquests, per desgràcia, aquests robots, per molta nostàlgia que ens despertin, queden una mica arraconats a vegades, no?
Perquè ens entenguem, per definir un robot diríem que és una màquina capaç d'executar de forma autònoma accions o alguna cosa així, o com hauríem de dir-li? Una cosa és un robot, una altra, un robot que té forma humana. Perquè exacte. Molts robots en la vida quotidiana, exacte, els cotxes porten robots allà dins posats.
Quasi bé, sí.
I no tenen forma humana.
El Rumba, no?
El Rumba aquest, el que gastem, que aspira a casa, això és un robot. Però no té forma humana, sembla una altra cosa.
De robòtica n'hi ha de diferents tipus. La que fem a PAL és a servei i especial humanoide, però hi ha empreses que fan robòtica industrial, on fan braços robòtics que posen cargols. Hi ha empreses que fan robòtica de defensa, de seguretat, i cada tipus de robòtica doncs veu una mica de diferents. Un robot és una màquina que processa informació i treballa i actua, com si diguéssim, i fa doncs algun tipus de tasca preprogramada, sí, pels enginyers, sí, sí.
I quan us poseu a dissenyar un robot, que clar, el primer suposa que és saber què ha de fer, no? I a partir d'ahir li doneu forma, o... Perquè això jo entenc que no és una producció industrial en massa, no. O sigui, no n'hi ha...
Un a un, fet a mà.
Un a un fet a mà, sí, és artesania, sí, pura.
Els nostres són un a un fet a mà. En el cas concret de l'últim robot humanoide que vam desenvolupar, el RIM-C, doncs des d'un primer moment volíem que el robot en si fos una plataforma d'investigació. Volíem que fos un full en blanc on la gent que fa robòtica l'utilitzés per seguir millorant, investigant en robòtica.
O sigui, de RIM-C només n'hi ha un?
No és del tot, no ben bé, perquè n'hi ha una a Rússia, a la facultat de Bauman, de Moscú. Ara mateix n'hi ha mig, que diria que està viatjant, perquè el robot del RIM-C és modular, i està en procés el fer l'altra part i tenir-ne dos i mig, podríem dir d'alguna manera. Sí, sí.
Això no sé si m'ha... tranquil·litza o m'espanta, però bé, dos robots, i és aquest que camina, aquest que tens tu aquí,
sí, sí,
aquest que es pot veure que té forma humanoide. Lo de la forma humanoide és un element cultural o...?
La forma humanoide bàsicament és perquè si tu vols investigar en un entorn amb humans, una forma de fer-ho és que el robot tingui forma d'humà. Els objectes, tot el que nosaltres hem creat al nostre entorn està feta a nostra, no, per la nostra forma d'interactuar amb les coses. Llavors, una bona manera és crear un robot com nosaltres.
Però és més, diguem, jo sempre m'ha semblat que aquesta cosa de donar-li forma humana respon a crear com una tranquil·litat en l'usuari, no? És més familiar, és més normal.
Sí que és veritat que el fet de fer los humanoides, si els fas amb una imatge més o menys amable i atractiva, com crec que en el nostre cas el pal robot hem aconseguit, ja que ho hem pogut veure interactuant amb persones, la gent sí que d'alguna manera no és que es reconeguin com a humans, senzillament que sí que li és més fàcil potser. Si, per, si tu el que fas és construir un robot de 2,5 metres, tot de ferro...
Massinger Z.
Exacte.
Te fa por.
Exacte.
Terroritza.
Exacte. El que et ve al cap és, no sé si ens ve a conquerir, no sé què vol, però jo no m'hi acostaré.
Val.
I sí, també és veritat que si el fas massa humanoide, perquè n'hi ha alguns robots que porten, estan fets amb teixits que semblen realment pell humana, de les pressions als ulls, a la boca, això que crea és un efecte rebuig. Si el veus excessivament humà sabent que no és humà, tampoc t'acaba de fer el pes, has de buscar un intermig.
A veure, aquí són tantes pel·lícules que deies tu, no?
Sí,
és a dir, això és un món que... Suposa que és ambivalent, no? Per una banda, les pel·lícules, la literatura en general és positiva cara al sector, però per una altra és negativa perquè tu tot té connotacions...
Sí, a vegades sembla que la gent no s'ha vist servint de ciència ficció, i no? És allò de dir, els robots ens conquerien. Bueno, realment, si el que està dins del sector, i jo no tant, sinó inclús els meus companys que són enginyers i que estan treballant cada dia en això, són conscients de que el procés és molt llarg, s'ha d'investigar molt i que un robot no pren consciència de si mateix i t'ataca. I si en algun moment un robot, pel que sigui, ja en una rada d'emergència fa un gest brusc perquè el motor en aquell moment es controla, tenim sempre molts sistemes de seguretat.
Clar, en aquest vostre m'agrada que n'hi ha un botó per aturar-lo.
Hi ha un botó per aturar-lo, però a més dins del robot corre un software.
No rieu, això és molt important.
L'interruptor hi ha de ser.
El botó d'emergència hi és. I a més dins del robot...
Si estàs a l'altre costat de la porta, com el HAL, no tens difícil.
Però és l'entet de reflexos, pel que hem vist.
Aquí sí, perquè clar... El...
De moviment.
Hem de dir que, per exemple, el que heu vist aquí al RIMC és un robot que té molta força. Els motors són molt forts. Vull dir, realment, el que a nivell de motor, és què passa? Que tu el que has de fer és controlar-ho molt. Tots aquests sonars i l'arts el que fan és detectar què tens a l'entorn i si hi ha una persona i la tens massa a prop, tot el sistema para de cop, clar. Vull dir, no et pots arriscar a donar un cop a algú. I paren, el robot, clar, es queda estàtic, no pots saltar-te aquest pas de seguretat. Això ho tenim, vull dir, és claríssim, Un robot que treballa o està a prop de persones, el primer que has de tenir en compte és la seguretat.
Perquè, o sigui, ara, a l'hora de fabricar un robot has de tindre en compte diverses parts, no? I pel que veig, una part que deu ser molt important és la captura d'informació per part del robot, no? Com sap on és,
exacte.
Com sap...
L'entorn.
I aquí, per exemple, el Martí al principi ha dit fins i tot l'ús de sonar, em sembla que has dit, no? Que tenen sonars incorporats i de tot.
El robot, exacte, té sonars i làsers, des de passant pel cap, el pit, les cames, perquè el que fa és constantment enviar senyal i reconèixer, o sigui, per dir que és autònom, tu no ets autònom si no et pots moure autònomament per un entorn.
Uh-huh.
El que fa és constantment palpar, com si diguéssim, l'entorn, enviant senyals amb làsers i sonars, saber per on pot i per on no pot passar, on hi ha obstacles i on no, on hi ha persones, on no, i el que fa és, a partir de tota aquesta senyal que envia, crea un mapa. I dins seu, ell sap en quin lloc del mapa és i tu li pots indicar, en aquest punt d'aquí, per exemple, hi ha la cuina. I mitjançant un tablet, mitjançant un mòbil, dir-li amb el mapa, vés a la cuina. I ell, com que sap on és i sap per on pot anar, es mourà cap a la cuina, per exemple.
Ara, sí, però es pot trobar obstacles mòbils, per exemple.
Sí, evidentment.
O sigui, el Vicent pot passar pel mig...
O el gat, si n'hi ha un gat a la casa.
Exacte.
O...
I es programen perquè quan aquest robot té contacte amb algun objecte, s'hi apropa més al compte, para de cop. Clar. Vull dir, això és, ja us dic, és importantíssim el tema de la seguretat. Són robots que pesen molt. Si hem anat, per exemple, vam anar a Cosmocaixa, allà està ple de nens. I els nens, evidentment...
Clar, te cau un robot d'aquest sobre un xiquet i el mata.
Exacte,
no?
El robot, vull dir, constantment, vull dir, anava allò, endavant, pam, quiet. Es fa molt difícil, però és que el nen el que vol és acostar-se i tocar-lo. Llavors el robot estava més temps quiet i no pas movent-se. Però bueno, no hi podem
fer. Però deu ser molt divertit, no?, treballar en això que treballes tu.
Sí, és divertit i curiós. És curiós, sí. És molt curiós. I més per una persona que no és tècnica.
Què vols dir? Tu no eres...
No soc enginyer.
No?
No, jo sóc publicitari i per tant la meva feina és la de promocionar tots els robots i els productes que fem, sí. Mm-hmm. Llavors per mi és quan vaig començar a treballar va ser un món allò totalment nou i sí, és molt divertit estar treballant i que un robot et passi pel darrere. Al principi és inquietant,
Queda... A veure, espera, això. O sigui, tu estàs assentat en la teva cadira i sí. passa un robot per darrere que diu, ei, Pep.
És, sí, pot ser, perfectament. Perquè, de fet, clar, clar, ells, per exemple, fa poc estava a l'oficina.
Hauríem
d'haver dut
un.
Algun dia, si voleu, el portem i el podeu veure en directe. El robot, per exemple, el que fan és treballar en un software que reconeix persones i que la persona, per exemple, el pugui estar saludant amb la mà. Uh-huh. El robot ha de reconèixer aquest gest humà de saludar amb la mà i ell contestar, evidentment, saludant amb la mà. Doncs potser va, el robot va caminant per allà, tu passes per davant i el que fa el robot és et diu hola i et saluda amb la mà. I tu doncs, li dius hola i te'n vas a la cuina a buscar el cafè. Vull dir, vas fent, és una mica estrany.
Passa que ara, però... per exemple, aquest
perdona, és... I et diu el nom per demostrar que t'ha reconegut.
Si el robot amb les càmeres dels ulls aprèn la teva cara, et preguntarà el nom i tu li dius el teu nom i cada cop que et vegi et dirà pel nom, sí.
Però ara això que expliques, per exemple, de saludar en la mà, no? És un bon exemple de la complexitat d'aquest tipus d'aparells, no? És
a dir, sí.
Realment, per fer un gest, diguem-ho així, espontani, o que es podria definir, com, que el, jo el veuria com un gest absolutament, ei, hola, com estàs? Exacte. Absolutament espontani, exacte. La quantitat de processos que han d'haver perquè entenga que ha de fer un gest teòricament espontani.
Convertir en humà allò que no és humà és...
una feinada.
Bueno, hi ha molta gent molt bona treballant pel robòtics per intentar aconseguir-ho i el camí és llarg. Vull dir, el que nosaltres entenem com una cosa, una senzilla caiguda d'ulls, gestos així que són, però nosaltres són molt... El robot no sap si s'has content o s'ha enfadat, o has de treballar tot això. I això és mitjançant captar les imatges...
No, però el robot no té ulls que caiguin, no?
No, però si tu estàs davant d'un robot i està trist, tu estàs trist, el robot d'alguna forma per reconèixer
que
està passant...
Que tu estàs
les emocions, per exemple, clar, si tu...
I tu com saps si el robot està trist?
Bueno, en principi, i de moment, sempre està content. De moment sempre està content.
Però... Bé, però quan juguen a escacs, si guanya la partida, està més content que si la perd.
Bueno, si tu li dius, quan guanyis, aixeca el braç i digues visca, el robot ho farà, evidentment. Però hi ha molts, molts gestos que per nosaltres són... Bueno, passen totalment advertits. Són molt senzills, donar la mà, saludar... I això, tot això per al robot, tot això són dades que ha de captar i interpretar i després executar una resposta.
I això és el que feu a través del software.
Exacte, exacte.
Que a més el Joan volia preguntar que és software lliure, no? És...
Bueno, software porta, obert tot això.
I deia que portava dos ordinadors amb Ubuntu dins, no?
Exacte, amb Ubuntu, amb Linux, i el software a nivell de... Per fer més fàcil la feina d'aquelles persones que compren el robot i treballen en ell, també porta integrat el que s'anomena ROS, que és Robot Operating System, que és un software, que és open source, el que pretén ser d'alguna forma una eina universal per tothom que treballa en robòtica i per tant no cal que aprenguis.
És com el sistema operatiu obert de la comunitat robòtica.
Exacte, exacte. I fa molt més fàcil el que un equip d'investigació es pugui ficar a treballar directament en el robot sense haver d'aprendre primer com funciona aquell robot específicament. No vull parlar malament de la competència, però si tu et compres un Asimo, si és que es pogués comprar, primer et costaria molt i molt de temps i moltes, moltes hores, allò d'enginyeria, aprendre com funciona aquell robot, perquè és una cosa tancada, seva d'onda i que no, m'entens, no volen fer públic, és el seu sistema. Nosaltres hem intentat aplicar aquest sistema perquè tothom que ens vulgui comprar un robot des del minut 1 i pugui treballar directament.
Hi ha una cosa que em suggereix aquesta qüestió, que és qui us compra robots? Si algú que ens vulgui comprar un robot, qui compra robots? Bé, una qüestió és quin preu tenen, i l'altra, qui els compra?
Val, dels dos robots humanoides que hem estat parlant així, el RIM-C, que és l'últim, que és bípede,
el que camina,
aquest és el robot més modern, és l'últim model que hem desenvolupat i són uns 300.000 euros aproximadament. Depèn, sempre depèn, evidentment, del que...
Dels accessoris.
Exacte, del que vulgui el client.
Quan vas a comprar un cotxe, i dius, posi'm...
Per exemple.
Sí. Posi'm el GPS.
Un cotxe amb sostre solar pot anar amb i sense, no cal que el tingui necessàriament. Doncs si tu vols un robot per fer walking, per caminar, potser potser els braços no cal que siguin molt complexes, pot ser uns braços senzillets. No cal que sigui tot, tu ho fas una mica a la teva mida.
Diguem, n'hi ha una carcassa, però el que n'hi ha dins de la carcassa és modulable.
El robot és modular. Els braços, les cames, es pot desmuntar perquè tu te'l puguis fer una mica a la teva mesura, el que et convingui a tu.
Val, per tant, entenem, el robot més car, uns 300.000 euros.
Exacte. I el robot de rodes i pantalla tàctil al pit, que és el RIM, uns 150.000, i el mateix, si vols canviar coses.
I qui us compra aquests robots?
Ara mateix ens estan comprant facultats tècniques i centres d'investigació en robòtica, perquè són, això et dic, són plataformes d'investigació. Sí que és cert que el RIM, el que és amb pantalla tàctil i rodes, ens l'estan llogant empreses, per exemple, en fires i esdeveniments així més.
Això ho feu també, llogueu robots?
Lloguem robots. I ara no fa molt, vam estar a Düsseldorf, vam estar a Interpac, a Düsseldorf, vam estar a Automàtica, a Múnich, hem anat, bé, diferents clients que ens l'han llogat, vam estar a l'Esperia Tower, per exemple, en un esdeveniment que feien a la cúpula, i el que fem és personalitzar el contingut de la pantalla del robot perquè mostri la informació que el nostre client vol que es mostri, personalitzar també els textos que el robot acaba dient a la gent, exacte, els moviments, si vols que el robot tingui algun tipus d'enquesta, joc a la pantalla, també ho podem implementar. Anem una mica sota demanda del que el nostre client ens demana. Sí.
I quan cobreu per un lloguer?
Actualment el lloguer del RIM diàriament són 3.000 euros, però la logística va a part. Clar, no és el mateix enviar el robot aquí a l'Esperia de l'Hospitalet que enviar-lo a Beijing, per exemple. El cost de logística s'encareix moltíssim. I una cosa que la gent no sap però passa és que com que els enginyers necessiten robots per treballar, quan els lloguem i se'n van fora, clar, allò té un preu. Que el teu enginyer treballi en el robot, això ens costa diners a nosaltres. Llavors,
clar.
I això també suma una mica el cost final del lloguer del robot.
Mira, hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, que és que diu que parla no sé quants idiomes.
Sí, el software que té per poder parlar, bàsicament, per locutar els textos que tu li introdueixes, et permet parlar en més de 30 idiomes. Passen pel rus, l'àrab, pel que sigui. Exacte. Tu escrius el text, li dius en quin idioma vols que locuti i ell llança el text. Sí, sí.
També parla en català?
Evidentment.
Clar. Veus, tenim
Això depèn del sistema operatiu.
No, això depèn, això és un software bàsicament que es dedica a això, a locutar textos, que es diu Alice Chatbox. Sí, sí. Dins del robot hi corren moltes coses diferents, molts tipus de software diferents. Sí, sí.
O sigui, podríem dir que un robot és un ordinador amb extensions?
Mecànic.
Clar, un robot té a dins ordinadors i sí, d'alguna forma té components, com poden ser braços, cames, que gràcies a aquests ordinadors fan coses, bàsicament. Però sí, sí, podríem dir que és un ordinador amb perifèrics molt potents.
I el fet de que hi hagin dos ordinadors és perquè es reparteixen la feina? Algun és més dedicat a sensors i altre a moviment?
Doncs diria que no, em sembla que el tema és software i hardware. Un ordinador el que fa és tota la part de programari, de captar aquestes informacions, les càmeres, els ulls, sonars, làsers, no? I l'altre es dedica més a la part de control de motors, perquè no? Vull dir, tot això d'alguna manera tot està controlat i per tant fa falta molta capacitat de processament per estar constantment allò...
Clar, o sigui, quan doblega el genoll, això és una feinada.
Absolutament tot. Sí, la part de walking, pel que amb els meus companys he pogut estar parlant, és molt, molt complicada, ja que els terres, per exemple, tenen una lleugera inclinació, des de qualsevol... El robot s'ha d'estar reequilibrant constantment. Per un humà, caminar és natural, no ens n'adonem.
Clar, però... si fa una mica de pujada, nosaltres caminem igual.
Exacte, no ens n'adonem, i el que estem fent és ens reequilibrem constantment, vull dir, recalculem, ens recalcula, i tu ja fas la força justa amb els músculs justos per poder anar bé, recte, i pujar. El robot, en canvi, tot això són dades, són números, i s'han de calcular, i són algoritmes, i bueno...
Però nosaltres ens cansem i el robot no.
Sí, bueno, clar, el consum de la bateria també pot ser un cansament d'alguna manera.
Això ho volia preguntar.
Però
això deu ser com el Rumba, ell mateix va i es connecta a l'endoll.
Estem treballant en això. Volem que el robot, el bípede com a mínim, aquest de rodes, es pugui allò inclús autoendollar. No, ell té una mà, pot poder agafar i autoendollar-se. De moment encara no l'estem fent, però ho podria...
Em fa impressió, eh?
Podria,
quina autonomia tenen?
El RIMC, caminant són unes 3 hores i en stand-by, o sense caminar, unes 6 hores. I el RIM normal...
És molt, 3 hores movent-se, és molt.
És moltíssim. És moltíssim. Els robots que no són hidràulics, és a dir, que no estan constantment endollats a alguna cosa que els hi dona energia, poden, dir, normalment 20 minuts, mitja hora, 3 quarts i ja no, i la bateria s'esgota, clar. El RIMC és un robot que té unes bateries molt, molt potents. I precisament, imagineu-vos que esteu investigant en robòtica, teniu el robot engegat, però pel que sigui no us surt bé aquella operació, vull dir, si se us acaba la bateria a mitja operació...
Menuda, sí.
Clar, vull dir, no té cap gràcia. I per això té aquestes bateries tan potents.
Això és l'internauta aquesta setmana, parlant amb Josep Coma de palrobotics.com, pal-robotics.com, la web a través de la qual podeu obtenir més informació sobre tota aquesta qüestió de robots, específicament de robots humanoides que es fabriquen a Barcelona, des de Barcelona, un equip d'enginyers multinacionals que va començar fabricant un robot que volia jugar a escacs o que havia de jugar a escacs amb un xeic i que avui es dediquen bàsicament a fabricar humanoides que fan una mica de tot però que serveixen molt per a estudiar a altres que estan fabricant robots. Després de la pausa tornem i seguirem parlant amb el Josep i anirem també a la secció de bricolatge del Joan Jofre, que aquesta setmana ens parla d'un tema absolutament de rabiosa actualitat com
sí, perquè el dia 1 van canviar les tarifes de roaming a la Unió Europea.
A mi em fa la impressió que és una mica timo, però ens ho expliques ara després.
L'internauta amb Vicent Partal.
Aquest mes de juliol, vine a la Campada Jove a Montblanc. Del dijous 17 al dissabte 19, 3 dies de festa. Lluita i llibertat. El dijous, Charango, Pirat Sound Sistema i Itacabany. El divendres, La Gossa Sorda, Talco, Green Valley, Estancat. I dissabte, Els Amics de les Arts, La Raïf, Els Pets, Brams i molt més. Acampada Jove, el festival del jovent independentista dels Països Catalans. Més info a acampadajove.cat. Vine a fer la revolució del CC. Organitza Associació Cultural Acampada Jove.
El teu web té continguts en català? Sabies que el domini.cat t'ajuda a posicionar-lo millor a internet? Doncs aprofita ara. Les rebaixes d'estiu també arriben a .cat. Registra el teu domini.cat per només 5 euros. Informa-te'n a www.domini.cat.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bona, robot Jofre. Els humans som robots.
1 de juliol, data que entren les noves tarifes de roaming a Europa.
Que van entrar, sí.
Que van entrar. El roaming, abans expliquem què és el roaming. El roaming és allò que s'han inventat per fer-nos pagar més quan truquem per telèfon. És a dir, si nosaltres estem a l'estranger i volem trucar a qualsevol altre lloc o volem trucar a casa, ens cobren més que si no estem a l'estranger. I especialment cru és quan intentem enviar dades des de, o quan intentem connectar per enviar un WhatsApp o per mirar el mail o per penjar una foto al Facebook, que llavors ja és un drama. Bé, tant drama era que fa uns anys la Unió Europea va intentar posar una mica d'ordre aquí al mig i va fixar uns límits màxims de facturació a les companyies telefòniques. Límits màxims que es van posar en marxa l'1 de juliol del 2013, que aquest 1 de juliol del 2014 han baixat, i per això hi ha tot aquest rebombori aquests dies, i que diuen, encara no està aprovat, però que diuen que a finals del 2015 es rebaixaran fins al límit que el roaming costarà el mateix que fer trucades.
Cosa sí, que serà zero, el roaming serà zero.
Cosa que no serà veritat, perquè la major part de contractes que ara hi ha amb les companyies telefòniques, les que tenim tots a casa nostra, són de tarifes planes, és a dir, tu pagues el que sigui, 25 euros al mes, i amb aquests 25 euros tens tants megabytes o tants gigabytes d'internet i tens tantes trucades que no les acabes mai, tens 500, 1.000 minuts de trucades i tu vas tirant d'aquí i sempre vas pagant el mateix, 25, 30 euros és la tarifa més o menys estàndard que paga la gent. I això no passarà mai, perquè amb el roaming, encara que sigui a preu com si fos al mateix país, tu les pagaràs. Què és el que està passant ara? Tu ara si tens una tarifa i et diuen, no, és que el roaming és molt barat, sí, serà molt barat, però pagues cada trucada que fas. Mentre quan estàs aquí plana. No pagues res.
Escolta,
la tarifa plana és una mica una enganyifa.
Hi ha una cosa que jo no entenc. El roaming, quina justificació té? És a dir...
Cap. Que volen fer diners.
No, però vull dir...
Que volen fer diners. No, cap, no. Que volen fer diners.
Quina explicació? O sigui, jo tinc un telèfon... Jo estic en una companyia així. Me'n vaig al Regne Unit... I és la mateixa companyia, perquè avui en dia arreu d'Europa pràcticament
és la mateixa companyia.
Es reparteixen tres companyies. Jo entenc que abans el roaming podia estar justificat dient una companyia paga una altra
però
companyia.
Però no, això també passa ara. Tu, si jo sóc un client, és igual, Vodafone, i truco amb un senyor que és Movistar, jo faig una trucada i entren dues companyies en joc. Uh-huh. Ni que estiguem una al costat de l'altra, són dues companyies en joc. Si ell, en lloc d'estar a Barcelona, està a Londres, a lo millor estem fent el mateix. Jo, i ara en aquest cas jo soc Movistar i ell és Vodafone. A Londres segurament arribarà el mateix Vodafone que té a Barcelona. És a dir, no té cap justificació que ens cobrim més.
Però la justificació, diguem, que expliquen quina
tècnica,
és?
Tècnica, cap.
Tècnica, cap.
Tècnica, cap. Econòmica, que et diran missa, que és molt car això d'enviar una trucada a Londres.
Però és fals.
És absolutament fals. Bueno, hi ha uns cables de Barcelona, hi ha un satèl·lit i aquestes coses, però amb males trucades. Però és com quan tu et connectes a internet, és a dir, tu et connectes a internet amb una web que està a Madrid i pagues el mateix, que és la tarifa plana, que si la web està a Londres. I també hi ha un cable que arriba fins a Londres per connectar-te a la web. I no pagues ni més ni menys.
Val.
Bé, és un peatge.
Home, és una manera de fer diners. Fixeu-vos si era tan bèstia el sistema que el primer que s'hi va posar la Unió Europea eren rebaixar els costos dels SMS, que amb l'SMS et cobraven també una fortuna. Els van rebaixar i va arribar un moment que era més barat enviar un SMS de quan estaves a França cap a Barcelona que no quan estaves de Barcelona a Barcelona. Uh-huh. Perquè com que havia el límit, ara ja no els SMS amb el WhatsApp els regalen, però va arribar un moment que enviar un SMS de França a Barcelona costava 8 cèntims i de Barcelona a Barcelona 15 cèntims. Sí, okay. Això és el famós roaming. I amb les dades també és escandalós. Fixa-t'hi que abans una trucada de veu estava costant uns 29 cèntims al minut, abans que entrés la legislació. Més IVA, eh? Quan la Unió es va posar, les va baixar 24, de 29 a 24, o sigui que 5 cèntims. I ara estan a 19 cèntims, des de l'1 de juliol, com a màxim. És que si tu després te la fan més barata, te la faran més barata. Però el de les dades ja és escandalós. Abans costaven 70 cèntims al megabyte. És a dir, enviar un mail et podia costar 40-50 cèntims. D'aquests 70 cèntims, l'any passat el van baixar a 45. I ara ha baixat a 20 com a màxim. 20 cèntims. En un any i mig. De 70, tot i així, 20 cèntims per megabyte és un escàndol. Però és un escàndol. Tan escandalós que les companyies el que fixen són amb les dades et venen bonus. Tu te'n vas a la Unió Europea i tu pots comprar un bonus de dir, doncs, Movistar, per exemple, tu pagues 2,41 euros al dia i tens fins a 25 megabytes de dades, més unes quantes trucades i una cosa així, que és una passada.
Però jo he vist...
2,41 euros al dia vol dir que si estiguessis tot el mes fora, pagaria 72 euros només de tràfic de dades per estar a l'estranger, il·limitat a 25 megas.
Però en canvi jo he vist anuncis de companyies, sobretot aquestes que estan a tot arreu, que te diuen contracta tal no sé què i com si estigueres a casa, no?
El que millor ho té, i tampoc és veritat, són els d'Orange, que van fer una propaganda que van dir hem tret, hem eliminat el roaming. Després et llegies la lletra petita, no? I deies, a veure, no, et fan una tarifa plana de roaming que l'has de sumar a la que ja tens. I la tarifa plana de roaming és 1 euro al dia. O sigui, amb 30 euros...
tens un mes.
Tens un mes de roaming quan te'n vas a l'estranger. I 100 megabytes per cada dia. O sigui, 30 euros més els 20 o 25 que ja tenies. O sigui, no han eliminat el roaming. Et cobren només 30 euros al mes. Per tant, com ho hem de fer per pagar menys? Que era el títol del que avui volia explicar. Com ho hem de fer perquè quan ens anem de vacances, que ens anirem de vacances i anem a fora, pagar menys. Buscar wifi gratuïts. Abans de sortir, connecteu-vos als llocs webs oficials, per exemple, a l'Ajuntament de París, si us aneu a París, o a l'Ajuntament de Londres, i allà normalment us donaran informació d'on podeu trobar wifi gratis. Llocs molt coneguts són, per exemple, l'Starbucks o el McDonald's. Però clar, heu de menjar McDonald's.
Bueno, els hotels, no? És ara això que passa...
No, i això anava a explicar-ho.
Això que passa quan se'n va algú de la família de turisme, que a partir de les 10 de la nit comencen a entrar WhatsApp sense parar perquè acaben de trobar la wifi de l'hotel.
Això anava a explicar. No és exactament així. Només un 67% dels hotels d'Europa tenen wifi gratuït. I és al revés. És a dir, tu et pensaries que quan més categoria és l'hotel, més wifi gratuït trobes.
Sí, això
és al revés. Quan més barat és l'hotel, més wifi gratuït trobes.
I això quina explicació té?
Bueno, que volen fer diners. I que saben que si és un hotel de 2 estrelles, no els hi pagaran el wifi. Si és un hotel de 5 estrelles, els hi pagaran el wifi. Mira, hi ha una estadística que hi ha un link perquè després la pugueu trobar. Només el 44% dels hotels de 5 estrelles tenen wifi gratuït. No arriba ni a la meitat.
Cara.
En canvi, a Turquia hi ha un 85% d'hotels amb el wifi gratuït. De tota mena de categories. Els de 2 estrelles de tota Europa, el provitx és d'un 65% d'hotel tenen wifi gratuït. O sigui, tu pagues més per tot arreu. Sí. És a dir, pagues l'habitació, pagues el wifi, pagues aquestes coses. I si voleu una alternativa dràstica, i heu de fer consum de dades, al país que arribeu, compreu una targeta de dades, d'aquestes de usar i tirar, que tu durant aquest mes la fas servir, pagues un giga o pagues 2 gigas d'aquelles dades, fas servir, poses la targeta en el teu telèfon.
Però això sí, el teu telèfon.
Això si el teu telèfon és lliure i pots posar-ho, i si no és lliure, hi ha sistemes d'alliberar-lo. Cal que els expliquem aquí, però hi ha sistemes...
Ja, però has de canviar la targeta original, perds el número de telèfon, és una miqueta complicat.
Sí, i recordeu, per cert, que no val el truc de parar el telèfon per no pagar trucades. Perquè abans de sortir d'aquí heu d'anul·lar el contestador. Perquè totes les trucades que us entrin pel contestador us les cobraran.
Com si estigués en roaming?
Com si estiguessis en roaming.
Ah, això no ho sabia jo. Jo anul·lava les dades.
Sí, però el roaming, i això no m'he recordat d'explicar-ho, el roaming té una característica. No només pagues per fer trucades, sinó pagues també per rebre trucades. És a dir, quan a tu et truquen i estàs fora, també pagues per rebre trucades. Per tant, si tens el telèfon parat i reps una trucada i entra el contestador, t'estan cobrant rebre aquella trucada.
Clar, sí que estem bons. Bueno, total... En resum, és un timo tot això.
En resum, informeu-vos, truqueu a la vostra operadora, sapigueu quines tarifes teniu i què us costarà pagar, si tenen alguna oferta especial, si podeu contractar un bonus d'aquest, si podeu fer alguna cosa rara vull dir que sapigueu
ja
vosaltres,
ja
sí, sapigueu vosaltres quin ús de trucades i quin ús de dades tindreu durant aquestes vacances, parleu primer amb la vostra companyia i agafeu els trucs per trobar wifis gratuïts, que serà la manera més barata de parlar.
Molt bé, doncs això ha estat el bricolatge del Joan Jofre.
Més informació a comunicacions.cat.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb Josep Coma de pal-robotics.com. Us recomanem que entreu a la web i sapigueu més sobre aquesta empresa, sobre robots, especialment humanoides, també.
El podem trucar, el robot, perdona? Li podem fer una trucada? Té número de telèfon?
No, però sí que li pots posar una cima dins pel tema de les dades, ja que últimament hem aconseguit que el robot, per exemple, en un esdeveniment et faci una foto amb les càmeres als ulls i automàticament la tuitegi i per tant a tenir accés a algun tipus de transferència de dades.
Això té que tindre un èxit impressionant.
Ha agradat bastant, ha agradat bastant.
Realment. O sigui, el robot te fa foto amb el switch i t'envia, te penja en Twitter.
I té compte de xarxes socials.
I la tuiteja.
I té compte de xarxes socials?
Ell té un compte, però el que fem normalment és el client que et lloga el robot és el compte del client.
Però vull dir, n'hi ha un compte de Twitter públic del robot? No.
Sí, n'hi ha un, sí que n'hi ha un, i des de Múnich es van fer bastants tuits amb fotos. El que passa que és un compte que
que només l'activeu quan...
En el cas que el robot faci les fotos, el que fem és treballar sempre des del compte oficial de
Pal Robotics. Això tindria èxit, fer que tinguera un compte, que poguérem seguir-lo i que anara explicant coses cada dia, seria un gran èxit.
El té, si busques RimRobot.
RimRobot?
Sí.
Ah, ara em faré seguidor.
Aquest és
home, podré dir, seguís tant humans i un robot. Perdona, com a eina, tu que eres publicista, com a eina de màrqueting és perfecte. Incorpora un robot als teus followers. Bueno, a races.
Clar, el que passa és que els tuits que faria el robot, en el fons els acabaria fent jo. De moment encara no els faria ell.
No cal, ara no cal que estropes l'encant.
Realment hem comprovat que tot el que implica donar aquest punt de social, de xarxa social inclús, a la gent, vull dir, una foto d'ell, allò que fa el robot...
És un selfie amb els ulls, Això, pensi que no ho pot fer tothom,
Amb els ulls no pot ser selfie.
Clar, exacte, ha de ser davant d'un mirall. Llavors és una espècie de selfie, però és tot molt... És curiós, Però podria ser. Podria que avancés, sí.
Abans comentaves, o sigui, tots aquests robots, això els veiem moltes vegades doncs, en alguna fira, en algun escenari, o això que deies, no? O en un laboratori, o en una facultat. Però perquè surtin, perquè siguin, diguem-ne, dins l'entorn més social o domèstic, no sé si abans ho comentaves, Google em sembla que ara ha comprat alguna empresa d'aquestes de robòtica.
Sí, Google ha comprat 10 empreses.
10?
Molt important.
10 empreses de robòtica? Sí. Tot és
això,
una atacada.
Això pot ser l'impuls final d'aquesta mena de sector?
Home, per mi és un indicador molt important que és un sector que està a punt d'explotar. És a dir, si un dels gegants grans del món a nivell empresarial fa una inversió d'aquesta magnitud és perquè mercat n'hi ha d'haver, si no, m'entens, per llançar els diners no ho hagués fet.
Però què podeu imaginar que fan? És a dir, Google fa això, vol dir que d'aquí 5 anys n'hi haurà robots per tot arreu.
Segurament.
Fent què?
Què
imagineu? Què penseu? Quin és el seu espai natural? No sé si dir-li així.
Jo, per exemple, imagino estar a casa i tenint un robot de servei que realment et pugui...
Porta'm el cafè.
Des de portar qualsevol cosa que puguis necessitar, passant per fer les trucades, és una espècie d'agenda personal, també pot, si tens algun tipus de problema, caus, et fas mal, que sigui, ell pot avisar a emergència, és a dir...
L'assistència de gent gran, per exemple, seria...
Per sí, perfectament.
Però això diuen que és la raó per la qual els robots al Japó són tan populars, no? Perquè al Japó serveixen bàsicament per...
Ells a més en aquesta via, d'assistència, sí. Però ja us dic, les possibilitats són, diré, coses infinites. No sabem fins a quin punt pot arribar a abarcar això, però que en el nostre dia a dia hi ha moltes tasques que podrem acabar delegant a qualsevol tipus de robot, és segur.
Un majordom robot, escolta'm.
Un robot escrivint els editorials, que és sensacional. Escriu.
Aquest, aquí, per exemple, que estiguin tranquils. Que estiguin tranquils els periodistes, perquè tot el que impliqui...
No, si seria un descans.
Potser per tu, però el tema és que quan implica creativitat...
Ahí no arriben.
L'ordinador humà, que és el cervell, està molt lluny. A nivell és molt més...
Però clar, això acaba seguint una multiplicació, no? No sé si és fantasiós, però n'hi ha l'escriptor aquest americà, el Ray Kurzweil, que parla de tot això de la singularitat i que acaba definint que al final la ment humana és potència de càlcul i relacional, no? I que per tant pot arribar a un punt que hi situa no massa lluny, en el qual aquesta potència de càlcul i tal pot generar emocions en els ordinadors i pot acaba plantejant aquesta idea, no? De que les emocions humanes només són càlcul una mica més elaborat, diguem-ho així, no? I que per tant no hi ha res que impedisca que d'ací no sé quant de temps els robots puguen ser sers emocionals, no?
Que llavors hi ha una altra lluita, que és com el robot expressa aquestes emocions, perquè per exemple l'ésser humà, l'emoció també ve seguida d'una reacció, com pot ser si s'ha de plorar, per exemple, no? Exacte, llavors segurament encara que puguem emular les emocions de forma de calcular-les, també hi haurà la part de traspassar això a reaccions al robot, és a dir, si es pot arribar a fer algun dia, potser es pot arribar a fer, també després vindrà tota la tasca aquesta.
La vessant cultural, no?
Més... Exacte.
Vosaltres acabareu necessitant antropòlegs, ja ho veig.
doncs mira, sí que tenim persones, per exemple, que són especialistes en temes d'intel·ligència artificial, en el cervell, per exemple, i sí que clar, aquí hi ha una part molt humana, el cervell humà i les reaccions, la interacció entre els robots i humans, aquí has de saber com reaccionen les persones davant dels estímuls, de la por, de la desconeixença, per tu fer que els teus robots d'alguna forma s'adaptin a l'humà que tenen davant. I sí, suposo que estudiar els humans és una bona manera de fer millors robots humanoides, sí, segurament.
Quins reptes teniu com a empresa així en un futur immediat? I vosaltres seguir desenvolupant aquests robots per a investigació de les universitats o us plantegeu alguna cosa de dir o sigui, aneu en la línia tranquil·la de les coses o n'hi ha algun horitzó que pugues dir farem una cosa que serà...
Hi ha reptes més enfocats a l'àmbit comercial. Per exemple, ara estem desenvolupant, és un prototip, però estem desenvolupant un robot que es diu Stockbot. És un robot que el que fa és, mentre tu dorms tranquil·lament a casa teva, ell és dins la teva botiga i el que fa és un inventari de tot el que tens a la botiga.
Hola.
Mentre tu descanses, no has de tancar la botiga per fer inventari, no has de pagar especial llocs extra per aquell inventari en concret. No, ell cada nit o cada quan tu vulguis fa el seu circuit per la botiga, esquivant evidentment els obstacles que hi hagi, i via tecnologia RFID va fent, no, l'inventari, va reconeixent tots els articles. No només et diu quants articles hi ha dins la botiga, sinó que et diu a on són els articles. Clar, això és una cosa que per
molta gent... Ja amb la llum apagada, a més.
Clar, exacte, ella el que fa és...
Home, és genial.
Sí, ella el que fa és, exacte, no li cal amb ell que hi hagi llum. Ell fa el seu tomb i va reconeixent tots els articles que hi ha a la botiga. I tu el dia següent arribes i al mòbil, a la tablet, a l'ordinador, tens el teu informe.
Saps allò que passa una vegada, vas a una botiga i dius, vull això, i dius, el tenim però no sé on.
El tenia.
A l'ordinador em diu que el tinc però no sé on.
Exacte, i inclús també el fet dels robatoris, no? Que també passa molt. Clar, el fet de saber on era l'article pot afavorir, no? que sigui més fàcil de determinar, pues, què ha passat, no? En aquest cas concret. Ja et dic, no només és dir quants articles, sinó geolocalitzar aquests articles dins del teu entorn.
Però, per exemple, entenc que aquest tipus de robot, si l'arribeu a fer, ja seria un robot de producció industrial. És a dir, ja no seria tant fer-ne un o dos, sinó apostar per fer-ne 50.000, no?
Si aconseguim com siguéssim fer aquell producte que doni el millor servei possible, el servei perfecte, nosaltres creiem fermament que hi haurà moltes empreses interessades en poder tenir un inventari actualitzat diàriament, precís i sense costos addicionals. El cost com de comprar el robot, no? I s'ha acabat. A més, tu el mateix robot el pots aprofitar per diferents botigues. El dilluns farà inventari en aquesta, el dimarts en aquella. L'únic que has de fer és canviar el mapa de la botiga on està. El primer dia el robot mapejarà la zona i li dius, aquest és el mapa de la tienda 1, de la botiga 1, no? I bueno, vas canviant.
Clar, i per fer això no necessita ni que tingui braços, ni que tingui cames.
No
és molt més senzill.
És molt més senzill. Sí, és una base mòbil.
Que... Pots aplicar amb un Rumba i llavors ja també et fa el terra.
El Rumba, la gent creu que el Rumba saben per on van, el Rumba el que van és rebotar. Vull dir, van, no xoquen, però bueno, ells van allò per eliminació d'espais, allò que queden per fer, no? I van donant cops, voltes, al final fan tot el terra. El nostre robot el que fa és sap on és i per on va. És diferent, però per poder fer això, evidentment, encareixes molt el producte, perquè hi ha d'haver sonars, làsers i un software dins per poder fer aquest tipus de tasca. I el robot d'inventari, per exemple, ell sap per què està fent i quants cops passa per un lloc, ell ho sap. I a l'acabar de fer la seva tasca, ell se'n va i es desa a si mateix. I ja està.
És un bon, no, fascinant, eh? Vull dir, això, no sabem on acabarem, però realment jo crec que deu ser dels més atractius que pot haver ara, no? Dels,
sí, aquesta frase de es desa a si mateix, m'ha encantat.
Ell diu, bueno, ell... Tu només has de dir quin és el
em
seu
poso
lloc.
Em poso el llit,
exacte,
em tapo i apa, fins demà.
I fins demà. És així. De fet, el rumba ho fan, eh? El rumba es guarda, no? Vull dir, se'n van a la base.
Se'n van al seu lloc i es carreguen.
Exacte.
Doncs falta que vull dir el contenidor de escombraries.
Tot arribarà.
Tot arribarà.
Tot arribarà. Molt bé, doncs això ha estat l'internauta d'aquesta setmana. Moltes gràcies, Josep Coma, per la feina que feu i per haver compartit aquesta hora amb nosaltres.
A vosaltres.
Prometem que vindrem un dia a saludar el robot.
Quan vulgueu.
Els oients, recordeu, www.pal-robotics.com. Us recomanem molt el vídeo espectacular que n'hi ha amb aquest robot, que a més és el que ix a l'anunci, sí, del tricentenari. Vull dir, ja per conèixer-lo, no té nom, eh? No se us ha ocorrit posar-li nom al robot un nom humà, no?
No, de moment no.
No arribem a tant. Molt bé, Josep Coma, moltes gràcies. Com sempre, Jofre, Martí Crespo, Jordi Carreño, Dani Pérez, gràcies també. Ens trobarem la setmana vinent. Com sabeu, aquesta temporada acabem sempre amb una de les músiques que es graven habitualment ací a l'Espai VilaWeb, i tots els dies de l'any, les 24 hores del dia, podeu aconseguir tota la informació del que està passant al país i al món a través de www.vilaweb.cat. Ens veurem la setmana vinent de nou parlant sobre el que fa la gent amb el món online o ja no sé com dir-li, el món de la...
El món humanoide.
El món humanoide. Fins després.
Presenciant el teu final, i a tu qui teu anava a dir que els obrers que t'han fet ric et volien tremolar ple de mocs i tot pixat. Estem d'acord que un canó davant del nas té més força i més raó que mil vagues generals. Aquelles coses semblen més fortes quan no eres tu qui les fa. Aquelles coses les veus més clares quan t'estan amenaçant. Tanques els ulls i veus passar la teua vida per davant i saps que ja no vols anar al cel de les Illes Caiman. Aquelles coses semblen més fortes quan no eres tu qui les fa. Aquelles coses les veus més clares quan t'estan amenaçant. Aquelles coses són molt més clares si a tu te les fan ja. I veus com plores com un xiquet quan lo que té li ho han furtat.